Aquest estiu, al cap de setmana, arriben les nits de sexe a RAC1. La revolució sexual, amb Anna Alfonso i Rosana Carceller. El podcast Ara és un programa.
Bona nit. Avui a La Revolució Sexual recuperarem dos fragments del podcast sobre la masturbació femenina i masculina i explicarem els beneficis de masturbar-se, que en són molts. Acabarem anant a un taller per aprendre a fer un bon cunilingus.
El 98% de les dones que van a la consulta d'un sexòleg per problemes d'anorgàsmia no s'han masturbat mai. Per sort, cada vegada hi ha més dones que sí que ho fan. Al capítol que dedicàvem a aquest tema vam escoltar alguns testimonis i en vam parlar amb la sexòloga Montse Iserte.
Masturbació femenina. Com gaudir-ne al màxim?
Jo vaig viure el meu procés de masturbar-me des de la culpa, no?
El meu primer record que tinc masturbant-me és cap als 10 anys, a la dutxa.
Jo crec que tenia 14, 15 anys, més o menys.
Va ser quan em vaig comprar un vibrador.
Per mi va ser un mar de sensacions i plaers.
Vaig començar a tenir relacions sexuals molt abans que masturbar-me, perquè socialment està molt més acceptat.
Jo em pensava que t'havies de ficar els dits i ficar dins a fora, i no arribava enlloc. Fins que a la universitat em vaig comprar el primer vibrador. I vaig dir, ah!
Actualment em masturbo unes 3 o 4 vegades al mes.
Jo em masturbo cada dia.
La veritat no és que ho faci molt sovint, perquè el sexe el disfruto més amb una altra persona.
Crec que quan ens masturbem realment coneixem el nostre cos i sabem què és el que ens agrada en aquell moment. Quan tens relacions amb una altra persona, doncs a vegades costa aquesta compenetració.
De vegades em masturbo en pornografia i sempre intento que sigui feminista.
Quan era un adolescent, la masturbació femenina no era una cosa que es parlés. Els nois, tots es masturbaven. Hi havia alguns que no en parlaven d'altra cosa. Però les noies no. Això era de putes, parlar d'això.
Primer masturbava sense que ningú m'escoltés i amb molta culpa, i ara ho faig amb molta energia, alegria i molta consciència, perquè crec que és la base de qualsevol sexualitat positiva.
I jo espero que avui les noies no ho tinguin tan malament com ho teníem nosaltres a principi dels 90, perquè ningú no ens parlava d'això.
Quins són els dubtes principals sobre la masturbació femenina que et trobes a la consulta?
Són moltes les dones, doncs, que no arriben a l'orgasme. Algunes sí que hi arriben, però només quan estan soles, no? I em diuen, bueno, és que vinc superpreocupada perquè sóc un bitxo raro, perquè a mi el que em passa és que per dins no noto res. Us asseguro que gairebé cada dia m'arriba alguna dona preocupada perquè no nota massa per dins de la vagina, no? I quan els dius que el que és més habitual és arribar a l'orgasme a través del clítoris, és com, uau, no? I es treuen com un pes enorme de sobre de pensar que alguna cosa en elles funcionava malament. A vegades també em trobo amb dones que no saben si han tingut o no un orgasme. Segurament us trobareu moltes companyes sexòlogues que jo sempre ho he escoltat a dir de, si tens el dubte és que no hi has arribat, perquè si no ho saps perfectament. Però quan indagues més, jo em trobo amb dones en què realment, doncs, pot ser aquest el cas, però hi ha moltes altres que, per el que et relaten, sembla que sí que hi han arribat, no? Perquè noten una tensió física i de cop i volta estan com relaxades, però no han sentit aquella sensació de plaer física. Simplement han sentit com que estan descarregades, com que de cop i volta els seus genitals estan molt més sensibles i no els hi ve de gust seguir-los estimulant. O sigui, tot sembla que sí que ha sigut un orgasme, però no han notat el plaer que genera físicament les contraccions generades per aquest orgasme, no? I molts cops això, quan comences a indagar i, escolta, tens pèrdues d'orina i notes que et passa això i que et passa o altra, i te n'adones que hi ha un sol pelvià molt debilitat. Quan una dona o quan un home té orgasmes, entre altres coses, el que succeeix físicament és que hi ha contraccions generades per al sol pelvià. Si aquest sol pelvià està molt dèbil, imagineu-vos les contraccions, no? Seran com realment molt, molt debilitades. I, per tant, l'orgasme també és tan fluixet que a vegades, doncs, poden tenir aquesta sensació de no saber ben bé si és això o no.
Preparant aquesta entrevista, hem trobat diverses dades que ens han impactat molt. Una de les que més ens ha impactat és una que diu que alguns estudis afirmen que el 98% de les dones que van a la consulta d'un sexòleg per problemes d'anorgàsmia, és a dir, perquè no arriben a l'orgasme, el 98% d'elles no s'han masturbat mai. És a dir, encara hi ha moltes dones que ni tan sols es plantegen tocar-se, si no tenen plaer sexual, van al metge abans que tocar-se per veure què passa. Com pot ser que passi això?
És terrible, eh? Però cada cop són menys, però també és cert que hi ha moltes dones que no es masturben. De fet, quan jo em trobo amb dones que no han tingut mai un orgasme a la consulta, majoritàriament són dones que no s'han tocat mai i que deixen totes les expectatives del seu plaer en mans de la seva parella, perquè encara seguim portant el pes cultural de que el sexe és algo lleig, és algo dolent, és algo que socialment genera vergonya, genera sentiment de culpa, i pel fet de ser dona encara més, perquè els homes és com que hi ha l'expectativa de que, bueno, els homes ja s'espera, no?, això d'ells, de que sempre tinguin ganes, de què tal, però d'una dona no.
My pussy, my rules, mi coño, mis normas, el monte de Venus a gritos te informa que quiere mambo, reclamo mis manos, amiga, las mujeres nos masturbamos.
Anem a la part pràctica, Montse. A les dones que no s'han masturbat mai, com els recomanaries començar?
Doncs mira, si mai s'han masturbat, primer de tot és conèixer els seus genitals i fer-ho d'una forma sempre positiva, perquè molts cops si mirem pornografia o les imatges que ens han posat són com genitals infantilitzats, depilats, tot blanquets, i aleshores tu et veus en allà uns llavis de dona adulta i moltes dones senten rebuig cap als seus genitals, no?, en la primera visió. Per tant, no ho facis des d'aquest concepte. Pensa que el teu cos està dissenyat per rebre plaer i que està funcionant, i això és meravellós, vale? Comencem per l'autoestima, d'estimar-nos, d'agradar-nos. Aleshores, jo recomano que un dia en què estiguin tranquil·les, que tinguin 2 hores per davant, si cal, que desconnectin telèfons, que sàpiguen que no entrarà ningú a casa seva, es facin un bany amb aigua calentona perquè ens ajudi a relaxar, i quan surtin se'n vagin a l'habitació amb un mirallet i que es mirin els seus genitals i que comencin simplement a explorar. No amb la finalitat d'arribar a un orgasme, simplement vaig a veure què hi ha. Aleshores seria molt interessant que intentin reconèixer quines zones hi ha en els seus genitals, si saben localitzar el clítoris, que molta gent creu que sí, però hi ha molta gent que no sap on està. Els llavis interns, els externs, el monte de Venus, el perineu, l'anus, i que vagin començant a acariciar, no?, l'entrada de la vagina, on està la uretra, que molts cops la gent es pensa que és el mateix orifici per on fem pipi, que la zona de la vagina. I simplement que comencin a estimular de forma externa, fent carícies, poden ser a través de tots els genitals o pot ser anant zones per zones i fent diferents tipus d'estímul, per exemple, doncs, copets suaus o diferents pressions, en cercle, etc. Jo crec que per poder estimular bé, primer cal que hi hagi una excitació. Per tant, hauríem de treballar el tema de fantasies o de mentalment estar relaxades i excitades. 2, tot el nostre cos, que podria ser a través d'aquesta dutxa, quan ens anem acariciant per ficar-nos el sabó, i quan la nostra ment està treballada i el nostre cos està treballat, veurem que quan passem pels genitals, arriba un moment en què aquests genitals s'inflen perquè s'omplen de sang i es comencen a obrir i a lubricar. En aquest moment, si volem, també podem explorar internament i veurem, doncs, que hi ha rugositats, que hi ha formes, etc. I, bueno, és simplement curiosejar. I, òbviament, quan ja sapiguem què és el que més ens va agradant, què és el que més ens està excitant, que no ens donem pressa. Perquè molts cops és, ai, m'he tocat durant 2 minuts i no he notat res. Bueno, és que potser el teu cos necessita un procés de 20 minuts per poder començar a notar. Doncs és això, no tingueu expectatives i comenceu a experimentar amb curiositat sobre el vostre cos.
Aquest estiu viu el sexe a RAC1. La revolució sexual.
Si les dones de mitjana es masturben 68 vegades cada any, els homes ho fan 203 vegades. Ho diu un estudi de la marca Womanizer amb 7.000 participants de 14 països.
Al capítol sobre la masturbació masculina ens en parlaven alguns testimonis i responíem dubtes amb el psicòleg i sexòleg Ignasi Puigrodas. N'escoltem un fragment.
Masturbació masculina, el que segurament mai t'han explicat.
Creo que empecé a masturbarme con 16 años, así, cuando yo podía escaparme alguna noche a ver Canal Plus.
Estava a 5è de primària i uns amics em van explicar que era això i un dia em vaig espantar molt perquè, bueno, vaig ejacular.
Jo vaig començar a masturbar-me sobre els 13 anys. Jo ja de petit notava, pues, que havia una cosa que a vegades s'animava i, bueno, és un impuls que et dona.
Va entrar el porno. Jo recordo una edat, 15-16, que jo crec que estava enganxat.
Posàvem pel·lícules pornogràfiques i, bueno, i ens masturbaven.
Ja fa 5 o 6 anys que he descobert noves maneres de fer-ho. M'han aportat molt plaer i aprendre a gaudir molt.
Tampoc és una cosa que em faci falta perquè sexe puc tenir.
Amb el tantra pues he descobert una altra forma de tenir plaer a mi mateix.
Un punt que va marcar una mica va ser utilitzar un element vibrador. Igual que fan les dones amb el clítoris, doncs fer-ho amb el gland.
Utilizo pornografía. Cada vez me genera más rechazo cuando tiene que ver con violaciones o agresiones.
Normalment miro vídeos, no pornogràfics, més aviat eròtics, i hi ha dies que no sé si és només perquè anímicament estàs millor, a la que passa una mica d'aire, pum, vas calent que no vegis.
Ignasi, benvingut a la Revolució Sexual.
Moltes gràcies.
Al capítol anterior vam parlar de masturbació femenina i la sexòloga Montse Iserte ens va explicar, per exemple, que hi ha dones que no es masturben o que tenen molts dubtes sobre el seu propi cos. En el cas dels homes és diferent o també encara et trobes dubtes a consulta?
Dubtes sempre n'hi ha. Ara bé, els dubtes dels homes respecte a la masturbació és molt diferent. Primera, perquè la forma dels genitals, al ser diferent, fa que un penis per molts homes sigui bastant més accessible, que no pas una vulva o una vagina. Per tant, es coneixen bastant millor la seva anatomia, però igualment sí que tenen dubtes respecte, per exemple, al volum de masturbació, que és l'adequat.
El volum de masturbació, és a dir, la quantitat de vegades que és normal masturbar-se?
Sí, és un dels dubtes que certes persones em plantegen. O, per exemple, l'ús de la pornografia durant la masturbació. Una por que poden presentar certes persones ostres, com que sóc una persona que m'he masturbat moltíssim o que utilitzo moltíssim la pornografia a l'hora de masturbar-me, tinc la creença o tinc la sensació que quan tinc relacions sexuals amb una altra persona, aleshores no puc desenvolupar tota la potència que jo crec que podria degut a que m'he desgastat, dient-ho d'una manera una miqueta a lo bruto, amb tanta masturbació o amb el tema que tingui aquest ideari centrat en el que surten les pel·lícules pornos.
I quina és la resposta davant d'aquest dubte? Tant davant d'aquest dubte com davant del dubte de quina és la quantitat de vegades que et masturbes que és habitual?
A veure, com sempre en la psicologia, la resposta més habitual és depèn. Clar, aleshores jo que li pregunto una persona que explica més, és a dir, de quantes vegades estem parlant. Estàs referint tantes vegades a la setmana? M'estàs referint que ho estàs fent 7 vegades al dia? Clar, jo aleshores un dels criteris que els hi poso perquè sigui la mateixa persona la qui decideixi si ho veu adequat o no ho veu adequat és, per exemple, quina és la quantitat del temps que està destinant al llarg de la setmana a la masturbació. I si una persona veu que aquesta quantitat de temps l'està impedint de fer altres coses que potser li serien més gratificants, aleshores li dic, home, doncs comença a plantejar si és un problema. O si a nivell físic això li està començant a deixar algun tipus de seqüela. Una persona digués, ostres, és que em masturbo tant que al final acabo tenint dolor testicular o dolor en el penis. Llavors els diria, dic, sí, aquí tenim un petit problema.
I quina és la causa d'aquest excés de masturbació? És a dir, hi ha alguna cosa a veure amb que com més et masturbes, més ganes tens de masturbar-te?
La veritat és que el que més freqüent em trobo és que la masturbació masculina, en molts casos, és una situació de procrastinació. És a dir, hauria de fer certes coses en la meva vida que no tinc ganes de fer, és a dir, em fan por fer-les, em fa por encarar-les, necessito refugiar-me en alguna cosa i la masturbació és un plaer immediat. Aleshores, inverteixen temps en masturbació i és un temps que no estan invertint en altres coses com podria ser encarar altres temes que serien més urgents.
Algun cop t'has trobat algun pacient que mai s'hagi masturbat?
No, jo no m'he trobat cap cas. Sí que un cas curiós que continua apareixent de tant en tant és aquella persona que a partir del moment en què està en parella deixa de masturbar-se, perquè el seu codi moral li diu que no és correcte que tingui una descàrrega sexual onanística si està en parella. El que descobreix és que aquesta decisió de no masturbar-se mentre està en parella ve deguda a un dels mites de l'amor romàntic de si em masturbo mentre estic en parella significa que en veritat la sexualitat de la meva parella no m'està cobrint, per tant això significa que no m'estimo prou a la meva parella.
Trobes diferències segons l'edat del pacient?
Sí que m'he trobat que les persones de més grans, de 50 anys que m'han vingut a la consulta, el tema de l'estoma de masturbació molt infreqüentment es menciona. I en quant als joves, sí que ho veiem com una cosa molt més integrada al dia a dia de sí, ho faig i no li dono cap mena d'importància. I sí que en aquests casos una de les coses que també estic veient és el pes de la pornografia degut a d'aquesta falta d'educació sexual que tenim a casa nostra, que fa que aleshores vegin la pornografia com el gran mirall a l'hora d'educar-se a nivell de sexualitat.
Com ho veus traslladat a les consultes, la influència del porno a la masturbació?
Per exemple, una de les situacions que més em trobo és de, com que sempre m'estic masturbant en pornografia, arriba un punt que aquests estímuls visuals que m'arriben m'estan avorrint, perquè ja els he vist una vegada i una altra i una altra i una altra i una altra, i aleshores aquest avorriment fa que allò deixi de ser excitant. Com que allò deixa de ser excitant, cada cop hem de buscar materials més diferents i acaben masturbant-se amb certs tipus de pornografia que dius, inicialment això no m'agradava, després m'ho paro pensant fred i continuo pensant de per què m'està agradant masturbar-me això, però no és una qüestió que es masturbin amb certs tipus concrets de pornografia que sigui més minoritària perquè realment els agradi allò, sinó ho fan perquè han consumit tant que s'han cansat d'aquest producte més estàndard, més normatiu.
Què recomanes a l'hora d'explorar noves maneres o d'aprendre a masturbar algú?
Jo la primera és no tenir por. Moltes vegades, quan una persona va a fer un acte, va de cara a barraca, no? De m'agrada això, per tant, si jo ja sé que funciona d'aquesta manera, per què m'he de perdre el temps fent altres maneres? Si jo no tinc por a perdre el temps, em puc recrear a tenir una estona de tranquil·litat, sobretot. És a dir, ja que estem parlant d'una cosa que sigui plaent, no tenir pressa. Amb tranquil·litat, començo, m'exploro, vaig tocant, no? El fet de tancar els ulls, de relaxar-se i de sentir quines són tots els estímuls que t'està enviant el teu cos. És a dir, ostres, m'estic tocant aquí, això m'està resultant en aquest tipus d'estimulació, o estic trobant plaent, més plaent, menys plaent, és agradable, és desagradable, i en base a ser molt conscient del que és el que s'està sentint, mica en mica aquesta exploració que porti a anar dissenyant diferents formes de poder aconseguir plaer sexual. El que sí que els dic a la gent és que sempre siguem atents a la salut. La masturbació pot semblar una activitat molt innocua, però depèn de com es faci, pot ser una miqueta perillosa. El fet de fer servir, per exemple, com que ja m'he cansat de la meva mà, començo a fer servir objectes per masturbar-me. Perfecte, hi ha moltes joguines sexuals que serveixen per la masturbació, però hi ha objectes casolans que no estan pensats per la masturbació. I si es fa servir com a tal, és possible que això a la llarga et pugui comportar algun tipus de problema.
Masturbar-se molt pot afectar la fertilitat. És cert o és fals?
Afecta molt més a la fertilitat, als contaminants ambientals, més que no pas el fet de una és de masturbació. Sí que és cert que de mitjana una bona càrrega espermàtica per aquesta fertilitat s'obté a través d'uns entre 3 i 5 dies perquè la càrrega espermàtica que té una persona als seus testicles sigui adequada per fecundar la seva parella. La seva parella o qui sigui que vulgui fecundar. Jo, aquí allà cada qual. Passat aquest període de 5 dies, per molta càrrega que una persona tingui d'esperma als seus testicles, aquests espermatozous van morint. Per qual cosa aquesta persona podria ejacular? Sí, però aquells espermatozous estarien morts. Per tant, és a dir, el fet d'estar-se molt de temps sense masturbar-se no fa que hi hagi més probabilitats de fertilitzar a la persona a la qual vulguis fertilitzar.
Les nits de sexe a RAC1 amb Anna Alfonso i Rosana Carceller.
Hem escoltat dos fragments del podcast La revolució sexual. Si voleu escoltar les converses senceres, les trobareu als capítols 10 i 11 del podcast a RAC+1. Però avui, al programa, volem afegir-hi els beneficis de la masturbació, tant per homes com per dones. Perquè masturbar-se no només té beneficis per la salut, també pot millorar i molt les nostres relacions sexuals.
Per parlar-ne avui tenim amb nosaltres la sexòloga Mireia Muñoz. Mireia, bona nit i benvinguda de nou a La revolució sexual.
Bona nit, un plaer estar aquí amb vosaltres.
Tu diries que masturbar-se és positiu en general, en termes generals?
És positiu, és, jo crec que, molt recomanable i molt satisfactori, independentment del resultat, perquè a vegades sí que partim d'una base, d'unes expectatives, i hem de recalcar que és positiu en si mateix sense haver de buscar una forma o una manera de procedir d'acabar. Pel sol fet de que ens estem cuidant, ens estem mimant, ens estem acariciant i estem estimulant el nostre cos, que hem de dir que fa referència no només als nostres propis genitals directament, sinó a qualsevol zona erògena del nostre cos que molts cops descartem i que tenim 2 metres de pell i, per tant, hi ha molts punts que podem explorar.
És a dir, que és beneficiós arribis o no arribis a l'orgasme.
Exacte. I vull posar aquest matís perquè a vegades va molt lligat amb aquesta consecució de l'orgasme. Ja ens passa quan hi ha un coit i hi ha una relació sexual amb penetració, que moltes vegades la busquem, però clar, amb la masturbació encara posem una mica més de foco aquí perquè clar, diem, bueno, ja si m'estic donant plaer és per arribar a una fita. No, al final és, en primer lloc, és un punt d'autoconeixement molt important on tu podràs descobrir el teu cos i en segon punt és un punt d'autoplaer en la sensació que tu estàs tenint, que quantes vegades ens costa trobar moments per nosaltres mateixos avui en dia amb el ritme que portem, doncs directament el nostre propi cos és el gran abandonat. Llavors aquesta estona que tenim per nosaltres on ens cuidem serveix de, com dic jo, de laboratori d'exploració per descobrir el nostre cos i per descobrir noves vies de plaer, perquè a vegades ens centrem no només en les mateixes zones sinó amb el mateix modus operandi, una mateixa forma quan el nostre cos canvia, evoluciona, segons el moment del cicle, si som dones, o inclús amb els homes, si hi ha estrès. O depenent del moment vital que estem vivint, les sensacions fisiològiques tampoc seran les mateixes i, per tant, és bo que tinguem aquesta part d'exploració amb nosaltres.
Repassem una mica els beneficis que pot tenir per la salut la masturbació per a homes, per a dones, per a tothom. Per exemple, es diu que per la reducció de l'estrès, no? Per relaxar-se.
És cert, és veritat?
És cert, perquè quan ens estem masturbant, especialment doncs, quan estem sentint una sensació placentera, independentment de que arribem a l'orgasme, que també influeix, el nostre cervell està produint una química que en aquest cas juguen en joc doncs, una sèrie d'hormones, com són la dopamina, la serotonina, l'oxitocina, les endorfines, i quan generem i produïm aquesta part d'hormones, és la que ens produeix una sensació placentera, de benestar, el cos es relaxa, i per tant, també lleugera aquesta sensació d'estrès i ens ajuda a estar en un altre estat de calma.
I pot millorar també l'autoestima, la confiança en un mateix, l'autoconeixement?
També per una raó, perquè hi ha molts mites que s'activen a partir d'aquí. Per exemple, sorprèn encara com avui en dia moltes noies i joves, no cal que anem inclús a dones amb una certa edat, parteixen de mites sexuals com ara que masturbar-se és una activitat en parella, que masturbar-se no té sentit si la fem a nivell individual, és a dir, o directament és una pràctica que inclús en parella fa vergonya, o bé, si en cas de que es realitzi, parlo per aquesta part de la població, sense generalitzar, seria una activitat reduïda a la parella. Per tant, què succeeix? Que jo m'estic automàticament deixant de banda, no? És a dir, jo no estic cuidant el meu cos, sinó que estic esperant que una altra persona ho faci. Em pot empoderar, perquè d'aquesta manera seré molt més conscient d'allò que m'agrada i ho podré transmetre a la meva parella i em donarà la seguretat de ser jo qui prengui l'elecció de què vull, com ho vull, de quina manera vull, que per això és el meu cos, sense estar expenses de que la parella ho descobreixi o sigui qui prengui aquestes decisions, que també està bé el punt de poder explorar, però també està bé el punt de poder decidir per mi. També, per altra banda, potenciar la imaginació i la creativitat, i això també em dona una seguretat a l'hora de poder fantasejar més enllà del recorregut limitat amb què em pugui moure. I a més em dona una sensació de plaer i de benestar en mi que també em fa que tingui també una disponibilitat major amb el meu propi cos.
És el que t'anàvem a preguntar, perquè ens ajuda també a tenir ganes de més sexe. A mesura que et vas coneixent i veus el que t'agrada, també t'agafen més ganes de practicar-ho, no?
Exacte. Aquest és un altre mite que moltes vegades juga en contra de... És que, clar, tindré menys ganes o cremaré el desig. I no és així, perquè jo sempre poso l'exemple, és com si jo, per exemple, estic durant una temporada llarga sense menjar un pastís i potser és que ja ni me'n recordo del pastís, però quan el començo a saborejar, ostres, aquesta gana se m'obre. I quan fa dos dies que l'he menjat i el tinc a la meva retina, me'n recordo, doncs és com, ai sí, el pastís de l'altre dia, que bo que estava. Doncs en aquest cas és el mateix. Jo estic tenint sexe i, per tant, què estic fent? En primer lloc, estic fent que el meu cervell estigui més abocat a l'acció, estigui més receptiu, pensi més en sexe. I també, al final, el nostre cos doncs està ple de músculs que, com tots s'entrenen, no? I quan hi ha més entrenament, doncs com quan anem al gimnàs i entrenem un múscul, també està una mica més exercitat. Per tant, no només no reduirà les ganes, sinó que ens portarà a tenir més ganes de sexe. El sexe porta el sexe perquè ens connecta més, fem connexions neuronals que ens inciten al desig, al plaer i a estar més receptius a nivell sexual.
Hi ha un, no sé si és un mite o és una realitat, sobretot en el cas dels homes i sobretot en el cas d'homes grans, que eviten masturbar-se abans d'una relació sexual perquè pensen que se'ls acabarà l'energia sexual i que no estaran a l'alçada, diguem-ne, o entre moltes cometes, a la relació. Això pot passar? És a dir, masturbar-te, si ets un home gran, pot fer que després no et puguis córrer o no se t'aixequi en una relació sexual? O no té res a veure una cosa amb l'altra?
És un mite que ha pol·lulat moltes vegades i que una cosa és diferenciar aquest estat que ens pot relaxar el cos i l'altra és que la persona no estigui receptiva o no tingui una energia. De fet, és a l'inrevés. També quan podem fer esport, i moltes vegades hi ha una hormona que és la dopamina, que és tan comú i també es segrega quan fem activitat esportiva, ens podem relaxar, però també moltes persones, depenent de quin tipus d'esport practiquin, surten amb més energia perquè també està activant el cos. Per tant, no seria ben bé cert. Ens relaxa, però no ens treu l'energia i, de fet, l'energia es recicla i, al contrari, vull dir, quan estem en contacte amb ella, si estem realment cansats, és per altres coses que puguem arrossegar i que puguin incidir, però no tant perquè pugui d'alguna manera entorpir. De fet, a poc s'ha anat qüestionant aquesta idea, que era una de les coses que creava bastanta por, especialment en l'àmbit esportiu.
I en el cas de les persones amb vulva, pot tenir beneficis físics, per exemple, també per enfortir el sòl pelvià o per prevenir la incontinència, perquè es diu que l'orgasme, doncs, que ajuda a contreure, no?
Sí, exacte. No només amb el tema, per exemple, del sòl pelvià, a part de que ens permet també conèixer-lo més, quan tenim orgasmes, es produeixen aquestes contraccions involuntàries o hi ha una sèrie també de moviments que es produeixen també en aquell moment que també ajuden a enfortir el sòl pelvià. No només això, també ens ajuda a segregar també més lubricació. i parlàvem ara de les persones amb vulva, però, per exemple, amb les persones amb penis ens permet identificar més el reflexe voluntari, diguéssim, de l'erecció o de l'ejaculació. És a dir, que quan realment moltes persones que tenen, diguéssim, una, doncs, més dificultat en mantenir l'ejaculació, és perquè molts cops els hi costa identificar el punt de no retorn, és a dir, aquell punt en el qual ja es produeix aquella ejaculació. I amb la manera en què s'està masturbant, està permetent identificar aquelles sensacions preorgàsmiques i tenir més coneixement i control del seu propi cos, amb el qual serà favorable després per la pròpia relació sexual. Per tant, tant amb un sexe com amb l'altre seria favorable.
I ara que deies això de la lubricació, per tant, la masturbació en un moment de la vida com pot ser la menopausa, en què moltes dones es queixen, doncs, de la sequedat, masturbar-se, si necessites amb un gel o amb un lubricant, pot ajudar a llavors lubricar millor durant també les relacions?
Totalment. Justament es recomana tant la part d'utilitzar lubricants, hidratants i tot tipus de complements que puguin ajudar, que sempre des de la part de la teràpia mirem d'assessorar i aconsellar segons cada persona el millor possible, però també la part de masturbar-se sí que afavoreix aquesta part de lubricació. A part de que hi ha una part de canvis fisiològics i físics que moltes vegades es provoca, encara que sigui inconscientment, una sensació de rebuig o d'adaptar-te als nous canvis que van havent, i també és una forma de reconciliació amb el propi cos. També hi ha una cosa que estava pensant ara, moltes dones diuen, és que jo no puc, o a mi no em funciona. I també part de la teràpia, del que es treballa, és trencar no només amb aquests mites sexuals que estan presents, sinó amb aquests mites psicològics comuns amb moltes dones, com ara la sensació de ho he intentat i potser és veritat, que no ha donat resultat, però perquè no has donat prou temps, pràctica o paciència, o no hi ha la suficient educació sexual d'aprendre com fer-ho, i que, per tant, doncs, elles mateixes estan traient-se aquesta oportunitat.
Que no han pogut masturbar-se o que no han pogut arribar a l'orgasme? O que no han pogut...
Exacte. En aquests casos em refereixo a que no han arribat a l'orgasme o que no han sentit el plaer que elles predisposen i imaginen que haurien d'haver-hi. No?
És que t'anàvem a preguntar, perquè moltes vegades hem parlat a la Revolució Sexual, al podcast, sobre un fet que es dona molt amb dones, inexplicablement en la majoria de dones de qualsevol edat, que és que no arriben a l'orgasme en parella. Llavors, masturbar-se entenc que pot ser una manera de, el que dèiem abans, no?, de conèixer el teu propi cos i, per tant, ser més capaç d'explicar-li a l'altre què ha de fer per fer-te arribar a l'orgasme.
Sí, i a més, ajuda també que moltes vegades, també influeix en moltes dones que el tema de l'embaràs, si són més joves, de malalties de transmissió sexual o bé altres coses, els hi aparta, els hi allunya d'arribar a aquest orgasme moltes vegades en parella. Pot ser inconscient, però és com que hi ha inputs o inclús encara que sigui aquella creença de que vull complaure l'altre, i amb la masturbació tot això queda una mica de banda i ens permet tenir una instància més mindfulness, no? Més com diem els sexòlegs, mindful sex aplicat a la sexualitat, de dir, és un espai on aquestes situacions ja no es donaran i on jo no espero res, hauria de ser l'objectiu de jugada del propi joc, i vaig a intentar passar-m'ho bé. I sempre ho dic, una cosa és que aquella pràctica a tu no t'agradi. Pot passar, no ens ha d'agradar totes les pràctiques. L'altra és que no t'estiguis donant l'oportunitat perquè en alguna ocasió allò no ha sortit com tu volies, que no vol dir que hagi sortit malament, però no entrava dintre d'aquelles expectatives inicials. Llavors, automàticament, el fet de no intentar-ho, l'oportunitat te la treus a tu. I jo la pregunta la faig diferent, és per què m'hauria de privar o per què no m'ho puc permetre? Simplement des d'aquesta pregunta, en lloc de dir, per exemple, per què ho hauria de fer, que no es tracta de comparar-nos amb ningú, és perquè m'he de privar d'una pràctica que al final no m'aportarà res de dolent i sempre puc guanyar-ne, ni que sigui amb aquest punt de fantasejar, de descobrir coses, de conèixer-me i sobretot de mimar i de cuidar el meu cos.
I tornant una mica als beneficis fisiològics de la masturbació en el cas de les persones amb vulva, de les dones, per exemple, amb la regla, amb la menstruació, pot tenir beneficis per alleujar el dolor, per ajudar a que la menstruació baixi i trobar-te millor?
Té aquest punt analgèsic que, per tant, amb moltes noies, per exemple, o dones, quan tenen la regla i tenen còlics o tenen, doncs, algun tipus de molèstia o de dolor, doncs sí que és veritat que aquestes hormones que es produeixen a nivell químic al cervell ajuda a tenir aquest efecte relaxant. Per tant, sí que comenten que poden sentir una sensació d'alleugerament, de calma, el cos es relaxa, inclús pot alleujar el plaer, el dolor, no només això, sinó que la percepció del dolor també canvia. És a dir, és diferent. I a més, que al final té molt de sentit amb el que parlàvem abans, a part d'aquest efecte purament fisiològic, clar, quan jo realment estic enfocada al meu cos, realment, a l'estar present, també desvio l'atenció. I és cert que hi ha una cosa que el plaer té un punt subjectiu, que no vol dir que no sigui real, però que quan més atenció li poso, més magnitud agafa. Quan jo realment connecto amb el meu plaer i amb el meu cos, allò passa a un segon pla i, per tant, puc gaudir més perquè realment doncs, no tinc tant l'atenció focalitzada. No? És una experiència de submersió amb aquestes sensacions noves.
I pel que fa a l'embaràs, té beneficis també la masturbació?
També, perquè al final, també pel que comentàvem abans, hi ha molts canvis a nivell fisiològic i, per tant, també moltes dones, depèn de l'etapa que estiguin de l'embaràs, pot haver una sensació també d'incomoditat amb el propi cos i és una manera de connectar a través també de la masturbació i també de generar unes sensacions, com dic, no? Tot el que siguin sensacions placenteres i de benestar influirà també tant a la dona com a la criatura, no? Perquè al final hi ha una part de connexió i s'estem generant una sensació de benestar que al nen també li arriba, o en aquest cas la nena, el bebè, és a dir, és una sensació a nivell hormonal que també es veu d'alguna manera connectat també amb, a nivell d'embaràs.
Amb el sexe sempre es diu que ajuda a cremar calories, no?, i que també ajuda a estar en forma. Amb la masturbació també, clar, no és el mateix perquè l'exercici físic que es fa, que pel que fa a postures o així, potser no és igual que quan fas sexe amb una altra persona, no? Però es cremen calories masturbant-te?
Sí que aquí s'ha de dir, per no crear també expectatives, que són poquetes, que ara hi haurà alguna persona que dirà, doncs no nota tant la diferència. Aviam, sí que és cert que al final sempre, tot el que sigui, quan hi ha un augment de la freqüència cardíaca, i també depenent de com ens masturbem, de si utilitzem doncs, un tipus de postura o una altra, o més moviments o menys, tot això, sens dubte, influirà, no? Però a més freqüència cardíaca i més respiració, al final el que estem fent és que el cos l'estem posant més en moviment que si estem doncs, estirats al llit, amb una respiració molt tranquil·la, que per tant el nivell d'exercici i de moviment és inferior. Per tant, sí que pot ajudar, el que passa és que seria poquet en comparació doncs, a un altre tipus de pràctica sexual.
Més beneficis per la gent que té insomni, per exemple, serveix per relaxar-se. Bueno, sí, és un fet, serveix per relaxar-se i serveix per dormir millor, no?, masturbar-se.
Sí, ajuda al final de que no només pugui estar jo el meu cos més relaxat, sinó que també a nivell intern, a nivell també de al generar aquesta química, aquestes sensacions més placenteres, també moltes de les preocupacions, que, o sigui, moltes de les motius pels quals ens costa dormir justament és per una inquietud o per una preocupació que pugui tenir a nivell mental. És que tinc que fer moltes coses per demà, tinc encàrrecs als clients o he de fer trucades. Llavors és una estona en el que no només fisiològicament el meu cos està receptiu, sinó que a més aquestes preocupacions baixen intensitat i provoca que el son pugui arribar més, perquè realment al final quan estem connectats al cos i la ment passa a un segon pla és quan realment la preocupació no ens atabala i no ens eclipsa, que és el principal hàndicap de molts trastorns mentals i de moltes situacions inclús de disfuncions sexuals.
Es diu que el sexe i la masturbació ajuden a enfortir el sistema immunitari, però clar, aquí també hi ha molts mites, igual que la vitamina C i que mil coses, no? Suposo que per masturbar-te no se't passarà un refredat, evidentment,
exacte.
Però i quins estudis hi ha o què se'n sap d'això? És veritat que ajuda al sistema immunitari?
Es diu, tot això encara està bastant, diguéssim, en estudi i explorant-se, no hi ha encara prou dades científiques, però sí que s'ha parlat de que hi ha una més producció de glòbuls blancs i que, per tant, al final és el que ens ajuda a poder combatre els diferents tipus d'infeccions. Llavors, ens podria ajudar tot això a enfortir el sistema immunitari, tot i que dependrà també de què estiguem parlant i encara s'ha de seguir investigant.
Fa uns mesos va sortir un estudi de la marca Control sobre els hàbits sexuals de la població en general i sortia que un 7% dels catalans es masturba cada dia, només un 7%, veient tots els beneficis que té, em sembla poquíssim,
sí.
I que un 3% té relacions sexuals diàriament. Tot això era un grapat de dades sobre el comportament sexual dels catalans el 2022. Com és que no ens masturbem tant? Si té tants beneficis, té alguna cosa dolenta masturbar-se massa o és simplement...
Que és un altre dels mites, no? O sigui, un dels mites justament
sec, no?
És... Exacte, un era el punt aquest d'haver-ho de fer en parella, l'altre inclús en quan s'associa, inclús amb nenes, ja me'n vaig més, en etapes més primeres de associat amb la virginitat, que tornem també a un concepte absolutament des de la part de la moralitat, que és una pràctica més, o que inclús es segueix veient com a preliminar. Preliminar ja estem indicant que ha de ser un preludi d'algú que vingui després, quan pot ser una pràctica en si mateixa. Justament aquesta era una altra de les coses que, per exemple, sortia, no? De que és veritat que hi ha persones que quan estem parlant de la masturbació, doncs potser s'enfoca en poques persones o que encara hi ha moltes que no ho verbalitzen per un tema de vergonya i també per el que comentàvem abans, perquè realment s'associa com si el fet de fer-ho jo sol doncs, no tingués massa sentit, no? Com comentàvem. I realment aquí tornem al mateix. Hem de parlar de la part d'autoplaer, d'autoconeixement, i crec que si hi hagués simplement alguna cosa negativa que poguéssim dir, seria simplement el tema de la pornografia que ha pogut incidir a nivell negatiu i que això és una de les coses que recalquem moltíssim a nivell d'educació sexual a les escoles, perquè sí que el problema no és veure pornografia, sempre ho dic, no s'ha de prohibir res, en el sentit sempre que no faci mal als altres. El que no s'ha d'utilitzar és com a model educatiu, perquè una pel·lícula porno és un model de ciència-ficció, no és real. És a dir, estem veient una pel·lícula com a tal i, per tant, no reflexa doncs, la realitat que podem viure i que agafa com a model molts adolescents. Aquí, simplement, el que diria més importantíssim, el tema d'educació sexual, treballar-ho teràpia. Nosaltres som un centre de psicologia online i tenim un equip de psicòlogues i sexòlogues a l'equip que donem pautes específiques per treballar-ho i després hi ha tallers. L'única cosa negativa és que la puguem viure d'una manera ansiosa i utilitzar la masturbació com un punt de que tinc ansietat i que busco la masturbació per intentar desfogar-me i perdre aquesta ansietat que m'acompanya. No serà el camí. L'ansietat continuarà estant perquè s'ha de treballar terapèuticament. Però si és perquè et ve de gust, tens ganes, estàs receptiu, endavant.
Ara que explicaves tot això de l'efecte de la pornografia, si ens masturbem sempre de la mateixa manera, com pot ser amb l'ús de pornografia, pot ser que després no sapiguem gaudir d'una relació amb una altra persona o que no sapiguem arribar al plaer màxim masturbant-nos d'una altra manera? És a dir, també s'ha de variar en la masturbació per expandir les pràctiques que fem?
Sempre dic que, per exemple, hi ha persones que utilitzen joguines o utilitzen altre tipus de complements que no té res a veure, al final, amb estar cosa a cosa amb una altra persona, perquè aquí intervé la connexió, la mirada, el tacte, les carícies, que no són el mateix pròpies que amb una altra persona. Que no és que sigui millor o pitjor, és diferent. Per tant, si utilitzem una sèrie de complements, doncs després amb la persona no té per què influir, i aquí, amb respecte a la pregunta que em feies, hi ha de tot. Hi ha persones, sempre recomanem tot el que sigui variar, perquè potser t'estàs perdent alguna cosa per desconeixement, que després potser t'encanta, i ha passat amb algunes persones quan ho hem treballat a teràpia o als tallers. Però també és veritat que quan s'ha explorat, si hi ha algunes persones que se senten còmodes amb una manera de fer, doncs també és respectable. Al final és trobar aquella manera que per tu sigui bona, sense descartar-ne res, com a mínim observar-ho, i després sempre des de la llibertat, des de l'elecció de dir, amb el que jo he conegut, amb el que jo he descobert, em quedo amb això. Això també és empoderament, sigui femení, sigui masculí.
I amb les joguines pot passar, no?, això de que comencis a masturbar, que et masturbis sempre fent servir, per exemple, un succionador de clítoris, és el que em ve al cap, que després tu aquest moviment no el pots fer quan estàs tenint una relació sexual i no arribes a l'orgasme.
Precisament amb el tema del succionador és un tema controvertit, perquè m'he trobat amb dones que els hi ha encantat, com dones que de cop i volta s'han frustrat perquè han dit a totes les meves amigues els hi encanta i jo no li acabo de trobar el punt, i potser elles gaudeixen més amb un sistema vibratori que no tan succionador. Per això sempre és important que si hem experimentat alguna cosa i no ens ha acabat d'encallar, o d'encaixar, vull dir, podem experimentar d'altres, perquè potser el succionador a tu no és viable, però en canvi hi ha altres maneres que sí que pots arribar a gaudir molt més, i per tant, bueno, és una via, però no és l'única. Sempre recomano que si utilitzem joguines, doncs també puguem utilitzar tant en tant el nostre propi cos, les nostres pròpies mans, per no dependre d'un complement extern, i perquè també la vibració contínua a vegades pot anestesiar. Quan ja porto molt de temps amb una vibració alta, sí que hem de comentar que pot tenir un efecte, que això seria per la repetició durant molt de temps, però sempre és important que hi hagi un contacte a nivell de la teva pròpia pell, que també puguis habituar-te a sentir doncs, les palmes de les mans, dels dits, i sentir les carícies amb altre tipus de pressions i de textures.
Doncs aquesta nit de la revolució sexual hem parlat dels beneficis de la masturbació i ho hem fet amb la Mireia Muñoz, sexòloga. Moltes gràcies per acompanyar-nos avui.
Un plaer, com sempre.
Sexydream.es, la teva botiga eròtica online, t'ofereix la revolució sexual.
I aquest estiu ja sabeu que a la Revolució Sexual sortim al carrer per descobrir un munt de pràctiques, un munt de coses relacionades amb el sexe. I avui l'Oriol Petit crec que ens ve a parlar del cunilingus. Oriol, bona nit.
Hola, bona nit. Sí, sí, dius bé. Us vinc a parlar, en concret, d'un taller de cunilingus.
Però has anat tu a fer un taller de cunilingus?
He anat a veure com es fa, sí, sí, sí. No, no com a participant, però sí, sí, allà in situ.
I n'has après molt o què?
N'he après.
Valoració general?
Valoració general, superinteressant, molt recomanable i sí que he pres cosetes. I sí, sí, sí. I és allò que dius, hosti, jo pensava que ja sabia coses, però escolta, te n'adones que les que saps a vegades no saps ni per què passen i les que no saps, doncs, hosti, ganes de provar-ho, eh?
I per on comencem? Aviam, Oriol.
Mira, doncs comencem una mica perquè potser hi ha gent que li està explotant el cap quan diem taller de cunilingus, no? O sigui, això es fa, això existeix, doncs sí, es fa a Barcelona. En concret, jo he anat amb un taller de cunilingus de la botiga Amantis, que han organitzat diverses coses, i en concret doncs, vaig tenir la sort d'anar amb un taller amb l'Alba Povedano. Taller, quan diem taller, què vol dir? Doncs una classe magistral, al final, en aquest cas, de sexe oral, de les zones de plaer de la vulva i de la vagina, com estimular-les, com practicar tècniques concretes tant amb les mans com amb la llengua com amb altres parts del cos. Vull dir, i clar, la primera pregunta, no? Quan dius he anat amb un taller de cunilingus, però hi ha pràctica, no? Perquè clar, què estem parlant? Bueno, hi ha pràctica, sí, no explícita amb una altra persona, amb una vulva o vagina de veritat, perquè no és això, però sí que, per exemple, doncs en aquest cas la sexòloga, ella porta una vulva de tela molt curiosa i també una altra de goma perquè es vegi perfectament el que està dient i es pugui tocar, es pugui practicar, es pugui posar davant la cara o saps què vull dir? Com veure-ho en realitat que estem volent dir.
És a dir, la que imparteix el taller és una sexòloga i els alumnes sou gent que teniu moltes ganes d'aprendre a fer un bon cunilingus, no?
Sí, el perfil dels alumnes pot ser molt variat i l'objectiu de que tu vagis al taller també, però en general sí, tu tens una curiositat per aprendre coses noves, per practicar, a lo millor descobrir coses que pots fer amb la parella o simplement trencar una mica tabús i trencar una mica la por de preguntar coses, de tenir un espai de confiança on tu pots doncs això, plantejar dubtes o descobrir coses que mai has acabat d'entendre, doncs és el lloc per preguntar-ho i per aprendre-ho. Escolteu la introducció del taller de l'Alba Povedano explicant que la teoria és imprescindible abans de posar-se en pràctica.
Lo único que creo que es súper necesario al final para poder entender con la teoría de cómo es una vulva y cuáles son las partes más erógenas de la vulva, creo que podemos ver muy claramente o podemos aprender muy bien cuáles son las zonas que más tenemos que tener en cuenta y cuáles igual podemos evitar y no pasar tanto tiempo allí porque me voy a aburrir como una ostra, ¿vale? Entonces, para reflejaros esto, os he traído una de mis vulvas de tela.
Doncs aquesta part d'anatomia, una mica al principi teòrica, molt important per entendre el cos, no? I per treure el màxim rendiment després de totes les pràctiques. I em preguntaves pel tipus de gent. En aquest cas era un taller gratuït, que hi havia una vintena de persones, majoritàriament nois, tot i que això és raro, perquè de fet em deia que normalment és al revés, a la majoria de tallers que organitzen hi ha més noies que nois. En aquest cas tots rondaven, jo crec, la trentena, per dir alguna cosa, és a dir, gent jove, majoritàriament, gent en parella, gent sense parella, gent que anava amb amics, gent que anava sol, i això, en principi, la majoria nois, però també noies que simplement doncs, volien descobrir també millor el seu propi cos, no?
Dius que habitualment són majoria de noies també en els tallers de cunilingus,
fins
no?
Fins i tot en els tallers de cunilingus, l'Alba Povedano em deia que hi ha més noies, ja sigui algunes perquè doncs, són homosexuals o bisexuals, o altres simplement perquè volen conèixer-se millor i poder-li dir en un moment donat potser a la seva parella que els agrada més o com ha de practicar una cosa. I en canvi els nois no s'atreveixen a fer-ho tu. En aquest cas sí que n'hi havia molts, per això.
I us parlava l'Alba d'anatomia, de quines possibles estimulacions es poden fer i fins i tot de massatges?
Sí, sí. El tema és que ella no s'estava de res i quan calia doncs s'aixarrancava, es tocava i es posava en totes les posicions que fossin necessàries per demostrar físicament, no?, de què estava parlant amb les seves explicacions. Escolteu-la perquè és boníssim.
Unos massajes que funcionan muy guay, y esto os lo voy a hacer con mis propias manos en mi cuerpo, es coger de aquí a la pierna y llevar sangre hacia la vulva. Lo que quiero es llevar sangre. Entonces, si yo lo que hago es masajear la zona de aquí y voy masajeando y llevando un poquito de sangre, estoy ayudando también a todo el sistema, a todo el suelo pélvico, a que se vaya irrigando.
Doncs això, que abans d'arribar al que tots tenim al cap, si pensem en cunilingus, hi ha moltes tècniques i molt de procés que fer en quant a massatges, estimulació de diverses parts del cos, i un cop entrem al que és l'estimulació i la masturbació de la vulva, doncs amb els dits, amb les mans, i després amb la boca, etc. Tot plegat va evolucionant per entendre ben bé totes aquestes terminacions nervioses, tota la lubricació de la zona. L'Alba ho deia molt clar. Sembla potser una contradicció si estem parlant de cunilingus, però escolta'm, la llengua, l'últim de tot.
Yo creo que una de las mejores sensaciones que puede haber para estimular una vulva es evitar la lengua hasta el último momento.
Llavors, Oriol, si la llengua s'ha de deixar pel final, què s'ha de fer abans? Per on s'ha de començar?
Sí, mira, i això t'he de dir que a mi personalment és una de les coses que més em van agradar i interessar, no? Perquè és això, que quan dius sexe oral, doncs penses en la boca, en la llengua, però hi ha moltes eines i també ella donava molts trucs, consells, com utilitzar, per exemple, una ploma, no? Moltes joguines també, hi havia explicació de com integrar-les en el sexe oral, les carícies, aquests massatges externs, el jugar amb els ritmes, com utilitzar els lubricants, importantíssim, també va dedicar molta estona a explicar les diferències entre els lubricants i els estimulants, com integrar aquests complements en forma de joguina, i sobretot també insistia molt en la comunicació i en observar i entendre l'altra parella, l'altra persona, no? amb una relació quan estàs practicant-li sexe oral. I també en el cas concret de les noies, per exemple, una cosa molt interessant que va explicar, escolta, també nosaltres deixem-nos portar i permetem-nos d'alguna forma de gaudir, no estar pendent potser tant de l'altre, que a vegades pots estar patint per la persona que t'està practicant sexe oral, escolta, deixa't endur, no?
Tu vas aprendre consells pràctics que puguis aplicar quan estiguis fent un cunilingus?
Sí, mira, d'una banda això que dèiem de no posar la llengua per davant de tot, d'alguna forma. És a dir, que quan estem parlant d'estimular el clítoris, per exemple, amb un sexe oral, l'important és que el clítoris ja arribi excitat a la pràctica del sexe oral. I per això totes aquestes, entre cometes, prèvies o altres activitats, altres pràctiques que es poden posar en pràctica abans d'arribar a la llengua, no? I quan arribem a la llengua, què hem de fer? Doncs, mira, escolteu, per exemple, com ho explicava ella.
Vamos a besar los labios. Vamos a poder pinzar un poco los labios, con los nuestros labios propios. Vamos a pinzar un poco los labios absorbiendo un poquito, ¿vale? Vamos a jugar con estos labios externos, acercándonos un poco más. Sí que una de las normas más básicas para poder empezar a estimular una vulva, vamos a ir de blando a duro. Es decir, lo que habéis dicho tiene mucho sentido. Vamos a empezar con una lengua suave.
Molt bé, bon consell. Alguna altra tècnica que puguem demanar
o aplicar? Moltes tècniques. A més, és que era molt pràctica i molt directa l'Alba Povedano. Per exemple, combinar la llengua amb els dits, no? El sexe oral acompanyat de les mans, escoltem-ho.
Lo que hago yo cuando yo aprieto la vulva es estimular el clítoris, es estimular esta zona de aquí. Entonces, si lo que yo hago es apretar así, estoy apretando la entrada vaginal, se va a sentir, como ya tenemos el clítoris, ya lo hemos trabajado un poco porque me habéis hecho mucho caso y ya está un poquito más hinchadito, lo que yo estoy haciendo es apretar este clítoris y a la vez, ¿vale? Aquí tengo cogido el clítoris y lo que voy a hacer es lamer por encima de mis dedos.
Doncs molt interessant, jo a mi em va agradar molt aquesta idea d'anar portant sang cap al clítoris perquè quan arribes realment a l'estimulació directa allò sigui una explosió, no? Aquí sí, arribem al clítoris, com ho hem de fer?
Y lo que podemos hacer, de la misma forma, acordaos que una de las cosas más estimulantes que puede haber en una vulva es estimular estos labios, podemos hacer poner la lengua plana y estimular también y hacer fuerza con los labios. ¿Qué vamos a hacer ya? Poco a poco aproximarnos al clítoris, que ya nos está esperando hace ratito, ¿vale? Entonces, cuando nos aproximamos al clítoris, una de las cosas que también podemos hacer sin descapucharlo todavía es poner esa misma lengua plana, la podemos poner encima.
I què tal la gent? Què els hi va semblar? Hem escoltat un munt de consells. Vas poder parlar amb la gent que hi havia fent el taller?
Sí,
i tal?
Home, et pots imaginar que al principi hi ha aquest punt de vergonyeta, ja que no, al principi costa una mica que la gent es deixi anar, pregunti, participi, però a poc, la veritat que tothom va ser molt participatiu i fins i tot amb aportacions personals de jo he provat això i m'ha anat molt bé, o escolta, això que sempre ho faig perquè passa, dubtes resolts, vull dir, superinteressant la participació de la gent. Per exemple, escolteu el Jeff, que era el seu primer taller, un noi que deia que sempre havia sigut molt curiós, però que igualment li havia servit el taller per aprendre moltes coses.
Sí, en algunes cosetes que, bueno, que potser se m'escapaven, com una mica, no sé, el canvi d'una joguina que en teoria era per un home que es pugui traslladar a una dona també. També una explicació teòrica que potser en molts homes és una mica tabuda, que si no, diguem, no troba un cony humit és un fracàs, i em faltava potser una informació de que hi ha una glàndula externa que pot treballar o no, o que possiblement jugant també t'arrossegues. I és una mica també una tranquil·litat mental d'un mateix de dir, ostres, no passa res, que tot està bé.
Doncs això, la importància d'entendre per què passen les coses, no? Abans de potser prendre-t'ho malament o pensar que no estàs complint, no? Com alguns participants deien. Per exemple, el Lluís, un altre participant, també era el seu primer cop en un taller d'aquest tipus i celebrava que havia sigut superdidàctic.
Bueno, lo de fer servir lubricants pel sexe oral, jo sempre comptava amb la saliva i, bueno, m'ha anat bé, però bueno, potser pot anar millor amb lubricant fins i tot, no ho sé. Volies que no, potser sorgeix algun dubte d'algú que tu no sabies que el tenies, no? I quan pregunta-lo, dius, hòstia, però és veritat, això no m'ho he plantejat mai i és interessant saber per què, no?
Home, sí, el lubricant, important, eh? És una teoria que és important portar a la pràctica, això.
Sí, no.
És normal que hi hagi aquests dubtes, perquè si no en parles obertament amb ningú i vas fent el que pots i el que t'imagines i tal, no?
Exacte, per això la importància de trobar aquest espai en què de forma, d'alguna manera, amena i es va generant aquesta confiança perquè tu puguis dir, escolta, jo no he utilitzat mai lubricant, és bo, és dolent, doncs escolta, doncs sí, prova'l, perquè és important, no? I sobretot en funció de cada cas, però vaja, que és molt recomanable el lubricant. L'Alba Povedano va insistir molt en aquest sentit. I, per exemple, un altre participant, el Ricard, que també deia que li havia encantat i que havia après un munt de coses.
Me'n vaig amb el cap molt més obert, en aquest sentit, i a més, amb coses que potser jo ja havia fet, havia practicat, i no sabia ben bé per què hi havia tant de plaer, d'altres que penso, hòstia, puc utilitzar-lo més endavant i l'ho recomanaria totalment.
Mm-hmm. Home, aquests nois tenen moltes ganes d'aprendre i no són gaire representatius del seu gènere, diríem, bueno. Si ja costa trobar algú que faci un conilingüe, imagina't algú que vagi a un taller a veure aprendre o a fer millor.
Clar, això sí que justament m'ho deia un dels participants, que és com, bueno, potser nosaltres no acabem de ser representatius del tot perquè ja som gent que ha vingut predisposada a un taller, no? I tot i així, veus que hi ha dubtes i que hi ha certs tabús i certes coses que potser no han preguntat mai, no? Però, evidentment, si tu ja vas a un taller així, ja vol dir que tens almenys ganes d'aprendre i de millorar, no?
I les noies què deien? Com participaven? Perquè, clar, suposo que també com a part implicada dir, ei, aneu millor per aquí, feu això, donaven també consells als altres participants, no?
Molt interessant, sí, que elles mateixes explicaven una mica què els hi podia agradar més o menys i donaven la raó a la sexòloga, no? A la formadora, o li deien, escolta, sí, tens raó, això a mi m'encanta, no? I, per exemple, la Rocío, que deia que hi havia anat, doncs, tant per millorar les seves tècniques de masturbació com també a la seva parella poder-li dir cosetes i trucs que li anirien bé.
No sé, o sea, sí que esperaba aprender muchas cosas nuevas, ¿no? A nivel de estimulación, ya no solamente propia, ¿no? A la hora de masturbarte y tal, sino que lo que podía hacer, practicar con una pareja, pero me voy incluso sabiendo muchas más cosas a nivel corporales, juguetes sexuales que se pueden utilizar, todo eso.
I encara un últim participant d'aquest taller de Cunilingus a la botiga de Mantis, el Pau, amb quin aprenentatge es queda?
Potser, bueno, l'explicació més anatòmica, no?, de com és una vulva i una vagina en si, i el clítoris, i llavors les possibilitats que hi ha de jugar, no?, amb el propi clítoris, pels laterals, per sobre, per totes bandes, o sigui, és una cosa que no coneixia tant i ara millor.
I al final del taller també vas poder parlar amb l'Alba Povedano, no?
Sí, estava molt contenta per com havia anat. No ho hem dit, un parell d'hores tot plegat, eh? Vull dir que la cosa és intensa i és llarga i és profunda. Molt contenta en concret pel que us deia abans, que en aquest taller hi havia majoria de nois amb ganes d'aprendre, i això ho considerava molt, molt positiu. Li vaig preguntar, de fet, si creu que el cunilingus encara és un tabú entre els homes heterosexuals, i la resposta és molt clara.
Jo crec que sí. Hi ha una part que sí. Jo crec que hi ha com una espècie de pensament en què com aniré jo a fer un taller de cunilingus si jo ja ho faig bé. Com que jo penso que hi ha com aquesta creença de que ja no aprendré res nou, ja no aprendré res, que m'ha d'explicar una altra persona com fer-ho si jo ja n'he fet algun i la persona amb la que he estat ja està gaudint, no? Quan ens donem compte que venia un taller, a qualsevol tipus de taller, però especialment un taller d'una pràctica que tu ja habitualment fas, segurament t'obre molt més la visió de poder practicar allò que ja saps fer, però de diferent forma i de millor forma.
I també li vaig preguntar a l'Alba Povedano quin és el principal error que ella es troba, que es comet normalmente a l'hora de fer un cunilingus, i també ho va tenir molt clar quina és la resposta. Quin és aquest error més habitual?
Anar directament amb la llengua. O sigui, ens pensem en moltes ocasions que el sexe oral és llapar, simplement llapar, i és tot un art. Al final no és només aplicar la llengua i posar-la sobre del clítoris, posar-la sobre de la vulva i estimular amb la llengua, sigui de la forma que sigui, sinó que si estem jugant també amb les mans, si estem jugant també amb diferents parts del cos, diferents parts de la pròpia mà o diferents parts de la llengua, tenim un ventall molt més ampli per poder estimular i per poder donar sexe oral.
I Oriol, aquests tallers, com quin preu tenen i cada quan es fan o com funcionen?
Doncs quin preu tenen? Solen costar entre 15 i 25 euros, depèn també del tipus de taller, de la duració. N'hi ha que són més llargs, n'hi ha que són en parella, alguns s'enfilen a partir dels 50 euros, depèn molt del tipus de taller. Se'n fan de molts tipus, se'n fan, evidentment, doncs, si hem parlat de cunilingus, se'n fan de fel·lació, se'n fan de sexe anal, d'enfortiment del sòl pelvià, d'iniciació al BDSM, d'educació en sexualitat per família, se'n fan de molts tipus. En concret, en aquest cas, els que organitza la botiga de Mantis, els podeu consultar a la seva web.
Doncs en visitarem algun altre de taller, d'algun d'aquests tallers de sexualitat.
De veritat que molt recomanable.
Doncs moltes gràcies, Oriol, per haver anat a un taller de cunilingus. Home, et queixaràs.
Homes de Catalunya, perdeu la vergonya en aquests jocs, home, per favor.
Apreneu a fer un bon cunilingus, ara. Sí, senyor.
Les millors joguines eròtiques per fer realitat les teves fantasies les trobaràs a sexydream.es, la teva botiga eròtica online.
I acabem el programa, com sempre, escoltant una cançó de la llista de reproducció de la Revolució Sexual. Avui, I Touch Myself, d'Scala and Colagny Brothers.
Recordeu que tots els temes els trobareu a Spotify, a la llista La Música de la Revolució Sexual. Bona nit.
Bona nit.
RAC1 us ha ofert La Revolució Sexual, amb Anna Alfonso, Rosana Carceller i en Jordi Nieto al control tècnic.